El podcast
del Via Lliure.
Que és el Dia Mundial contra el Càncer, volem dedicar una estoneta del programa a parlar-ne de, potser no tant de la malaltia, que també, sinó de les persones que pateixen o que han tingut el càncer, de les que també s'han curat, del tabú, de les paraules que fem servir per referir-nos al càncer. Fa cosa d'un mes i mig, la periodista de TV3, Núria Bacardit, ben coneguda per tots, entre altres coses, i això suposo que li marcarà la seva trajectòria professional, no?, que va ser la corresponsal accidental, per dir-ho així, de TV3 en els atemptats de les Torres Bessones, i que ara veieu els telenotícies explicant la informació de la Catalunya Central, va fer públic a Twitter que havia rebut l'alta oncològica per un càncer de mama que l'havien detectat feia 5 anys. El tuit deia: per tots els que sou en el procés, molta força, no hi ha ni victòria ni rendició, no és una batalla, és una malaltia que et toca i que portes com pots, i on s'hi val tot: plorar, riure, enfonsar-se, aixecar-se. I avui tenim el gust de poder saludar-la a l'estudi de RAC1. Què tal, Núria Bacardit, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda.
Molt bé. Gràcies.
Un plaer saludar-te. M'agradarà preguntar-te per l'àmbit professional, perquè ara fora d'antena estàvem parlant de la feina fantàstica que és treballar amb l'àmbit de la informació més local, més pròxima, eh? Però m'agradarà preguntar-t'ho després. Abans, deixa'm fer referència a aquest missatge que ens va colpir, perquè crec... Ara de seguida et demanaré que m'expliquis el teu cas i com va anar tot. Uh-huh. Però crec que és molt important aquest ús de les paraules que fas, perquè tinc la impressió, i sobretot crec que en els últims anys els malalts de càncer, sobretot no, les persones que l'han viscut, han demanat públicament que es deixi de reiterar el concepte del càncer com una lluita, com una batalla, com una cosa que es guanya o es perd.
Sí, sí, com una guerra, com si fóssim soldats. Uh-huh. I llavors, si no et cures, és com culpa teva, perquè no has lluitat prou. Clar, això culpabilitza tantíssim el pacient que et dona una càrrega molt, molt negativa. Uh-huh. I no es tracta d'una lluita, és allò, hi ha ciència i medicina que es pot aplicar, se't pot curar segons l'estadi, segons el tipus de càncer o no. I a partir d'aquí no hi ha ni guerra, ni batalla, ni herois, ni heroïnes. Va lluitar com una heroïna o com un heroí, però no va guanyar. Ostres, no parlem en termes de guerres, que jo crec que fan molt de mal.
Això te'n vas adonar, suposo, perquè suposo que quan no has tingut... quan hi ha gent que no ha tingut un càncer a prop, d'aquestes coses no s'adona, i segurament ho fa des de la bona intenció, no?
Com dient, totalment.
És una qüestió d'ànim, de dir, seguim lluitant, no? A la batalla, no?, d'alguna manera. Però m'imagino que el dia que tu et diuen tens càncer, aquí és quan canvien aquestes coses al voltant del vocabulari, no?
Et canvien moltes coses, i per mi se'm va convertir fins i tot, ara en parlo molt obertament, però en un tabú. És que jo no volia que ningú sapigués que tenia càncer, com si fos una mena d'empestada, quan havia fet 1.000 reportatges, n'havia parlat 1.000 vegades amb persones que el tenien. Llavors, a mi se'm va convertir en un tabú i em va costar parlar-ne, fins i tot a la meva cap. A la Míriam li vaig dir, t'explico el que hi ha, però tu, si algú et demana, d'ostres, per què triga tant aquesta baixa i tal, no, jo què sé, m'he trencat un tendó, jo què sé. Però no
inventa't diguis... alguna cosa.
Exacte, però... Llavors entra aquest tabú i jo crec que l'hem de trencar. I trencar-lo també implica canviar aquest tipus de llenguatge.
Qui ho sabia quan tu vas tenir el càncer, doncs?
La meva parella, evidentment, el cercle més íntim, la meva germana, el meu germà, a ma mare li vaig amagar.
Li vas amagar, també?
Li vaig amagar a ma mare, perquè això va ser 6 mesos després de morir el meu pare de càncer. O sigui, va ser el meu...
Què dius?
En us horriblis, diguem. I... Clar, la meva mare ja havia patit prou, perquè en el cas del meu pare va ser un procés bastant agònic, i dic que és que no la puc enfonsar més. Llavors, com que al principi semblava que no havia de passar per quimioteràpia, que no hi vaig passar, finalment, i que era només una tumorectomia, ho vaig poder dissimular. Bueno, fins al punt que la primera operació que em fan, que és la tumorectomia, o sigui, t'extirpen la part del tumor i ja està, llavors sí, et deixen el pit més o menys arreglat. L'endemà me'n vaig anar al País Basc perquè coincidia que eren les vacances, tenia una casa rural, llogada, tenia els nens molt petits, i dic, home, no...
L'endemà de la intervenció?
Sí, vaig anar primer a cures, perquè els hi vaig dir, havia d'anar diferents dies a cures, i els hi vaig dir, ostres, jo ara el que no vull és a sobre perdre amb les vacances, que els nens pateixin més, que es quedin sense vacances, tot en l'aire, per tant, em van dir, bueno, t'ho arreglem, les cures les avancem demà, te'n vas, i si hi ha algun problema, torna, són 5 hores, i va anar tot bé. Què passa? Al tornar entremig, fan la biòpsia més acurada, etc. Llavors, entremig, veuen que necessito una mastectomia. O sigui, al tornar de vacances, hi ha la primera visita a l'oncòloga, ja em diu, ha quedat tot molt just, els marges molt justos, hem de fer mastectomia.
Ostres. I això, per entendre-ho, això és el 2017? Per
sí,
fa 5 anys.
A l'estiu.
A l'estiu.
Amb una revisió rutinària. Sí, sí.
Com va ser?
El juliol, el 24 de juliol, algunes dades se m'han oblidat, que és bona senyal, no?, de dades del dia de la mastectomia, per exemple, no me'n recordo. Sé que era un setembre, però no me'n recordo. Però el dia que em faig la revisió rutinària, una mamografia rutinària, era un 24 de juliol, i sí que me'n recordo perfectament, perquè tu hi vas, sempre fa una mica de cosa quan hi vas, perquè sóc molt paranoica amb les malalties, i sempre et fa una mica de cosa. Però, clar, tu et penses que aniràs allà, et faran la mama, et diran que està tot fantàstic,
tot okay,
i te n'aniràs, com sempre. Llavors, veig que triguen molt, sempre em feien mama i eco. Veig que trigava molt, al metge, i em vaig començar a posar dels nervis, i quan entra em diu, ara et faré l'eco, però hem vist una cosa. I clar, se'm va enfonsar el món. Quina cosa? I diu, hi ha unes microcalcificacions que pel tamany que són volen indicar o que has tingut una mastitis, que el vaig tenir quan vaig donar pit a la meva filla, que feia res, 2 mesos que li havia deixat de donar el pit.
Sí, devia tenir, però quina edat tenia?
Tenia 2 i mig, però va durar el pit amb
no,
la
no,
nena.
Sí, sí.
Però l'havia tingut a l'altre pit, no en aquest. I diu, si no és això, és càncer. I dic, no hi ha cap
altra... Així directament?
Així directament. I diu, no hi ha cap altra opció. L'avantatge és, ara ho mirarem més, amb l'eco i tal, és que sembla que és molt, molt incipient. Llavors ja vaig sortir allà enfonsada i dic, però el pronòstic, et sembla? I dic, com s'ha de veure tot encara, biòpsies, etc. Però així d'entrada sembla que el pronòstic és bo, però clar, s'ha de veure quin tipus. Llavors el tipus va resultar que era dels més agressius. O sigui, jo quan m'hi poso bé, i en el grau més elevat, hi ha 1, 2, 3, jo era el 3. O sigui, era un triple negatiu que no té una diana terapèutica i en grau 3. Llavors, clar, és quan comences a mirar el Google, que és el que no hem de fer mai de la vida, i jo ho sé, tots ho sabem, però clar, tens allò... Vols saber tot, els noms, cognoms, el que passa, quin pronòstic, i que comences a mirar el Google i només em trobava notícies negatives. El que té més mortalitat, el que fa metàstasis més ràpid... I clar, se t'enfonsa molt el món a sobre, fins que no et van fent totes les proves, ja et diuen ben bé, ells ja t'hi posen el nom i cognom, l'estat de vale, són molts algoritmes. No miris el Google, perquè el Google és allò, tot, es posa tothom al mateix sac. Vull dir que el teu cas és el teu, el d'una altra dona és una altra. Però, ostres, els moments aquests d'incertesa són bèsties.
El nom ja te li van posar la primera visita?
No. El triple negatiu el vaig saber després de la tumorectomia. Que és quan fan la biòpsia ben acurada. I... O sigui, la primera biòpsia que fan és per saber que hi ha cèl·lules malignes,
sí,
que això es va confirmar, que és una biòpsia molt, molt rara, que li diuen esterotàctica, em sembla, esterotàxica, perquè com no hi havia un bony visible, o sigui, amb una ecografia van veient, mira, el bony està aquí, per tant, agafem un tros d'aquest
sí,
bony.
Sí.
No hi havia bony, són microcalcificacions que no es veuen a simple vista ni amb ecografia. Llavors van haver de fer com una mena de coordenades per fer la biòpsia, vaig trigar 2 hores. També per fer l'operació et posen com un arpó, que et vas passejant per mig hospital amb aquell arpó com de caça.
Com arpó, clavat?
Sí, sí. Sí, però no és que faci mal, el que passa que dius...
Molt estrany.
Passejant per aquí amb una cadira de rodes fins al quiròfan amb l'arpó aquest clavat, com si fos un peix, és tot tan... Dius, entres en un món que dius, però què m'està passant, no? És un malson.
La primera visita en què et diuen això podria ser càncer, vas sola o acompanyada?
Allà vaig sola perquè era una mamografia
clar,
rutinària.
No donaves...
No. Llavors és quan surto d'allà, entro al cotxe, em quedo al cotxe amb silenci, incapaç de trucar a ningú, perquè a més dius, ara he de trucar al Ferran, la meva parella, i dir-li, m'han trobat una cosa que segurament és càncer. Començar a fer trucades. A més, ja no és només que pateixes per tu, sinó dir que ara he de començar a llançar la mala notícia a gent que t'estima i que t'estimes i que saps que patirà, no? I això és un doble enfonsament, i per això vaig decidir, a ma mare de moment no li diem, me'n vaig anar al País Basc, ja amb la tumorectomia feta, sense que ell ho sabés. Ella no em va saber res, i això que la tenia cada dia a casa, perquè els nens eren molt petits, i venia a veure els nens, i... El que passa que després, quan ja em van fer la mastectomia, amb reconstrucció immediata, en la reconstrucció immediata, per entendre'ns, et posen com un globus, sí, que es va inflant cada dues setmanes o així amb suero, per anar donant la pell, perquè quan t'extirpen, mm-hmm, t'extirpen molt tros de pell. Llavors s'ha de donar per posar una pròtesi definitiva. I l'expansor se'm va infectar, que va ser la pitjor part, de tot.
Més de veritat? Que...
Sí, aquesta va ser la pitjor part, perquè el dolor era immens, un dolor de tirar-me per la finestra. D'un moment, allò de... La Julia Otero, que fa poc va fer aquella entrevista en què va explicar allò tan dur, no? Hi havia un moment en què m'importava un bledo si vivia o moria, perquè em trobava tan malament que m'importava un bledo. Doncs en la infecció jo estava una mica així. Dic, m'és igual, vull dir, quasi que prefereixo morir-me ara mateix i d'estar amb aquest dolor, perquè era terrorífic. Allò de pensar-me cada respiració del mal que em feia. I vaig estar 15 dies així, m'ingrés domiciliari, amb antibiòtics i tal, però la infecció era tan bèstia que havia arribat a l'os que no feia res, i van dir, traiem l'expansor. És un rotllo perquè, clar, hauràs de reiniciar tot el procés de reconstrucció, etc. I dic, és igual, com si no em reconstrueixo. En aquell moment vaig pensar, no em reconstruiré. Jo el que vull és no viure amb aquest mal, si no tinc pit, no tinc pit, és igual. No deixo de ser menys jo, ni menys dona, ni menys res, per no tenir un pit, és igual. Llavors, quan ja va passar tot, vaig fer no sé quants mesos d'antibiòtic, ja se'm va curar bé. Llavors ja vam posar-ho tot al seu lloc, també mentalment, emocionalment, i la cirurgiana em va dir, home, ets jove per no reconstruir-te i, home, no tindràs tan mala sort que et torni a passar. I no, llavors ja va anar tot bé.
Li vas dir, per tant, a la teva mare quan se't va infectar?
Sí, perquè, clar, feia ingrés domiciliari, que vaig estar 15 dies, i anava amb un drenatge que em sortia del pit, que anava traient tota la infecció. Llavors era tot tan òbvia, més és que estava al llit plorant tot el dia.
No podies enganyar-lo amb això.
I clar, llavors venia a casa, llavors el que li vaig dir, però, és que era un precàncer, que me l'havien tret per precaució, perquè no patís. I com a més no, llavors sabia que no havia de fer quimio ni ràdio, dius, bueno, ja colarà. L'únic que és això, que la part dolenta és que se m'ha infectat i tal. Però no ho va saber fins bastant més tard.
Fins més tard. I què sí, et va dir quan li vas explicar bé?
Bueno, va anar sabent com a trossos, no? Com per episodis.
Com un trencaclosques.
No, precàncer, de fet, era càncer, però molt incipient. Vull dir que realment era molt incipient, eh? O sigui, era dels més agressius, però era estadi 1. Uh-huh. Llavors, això que no requeria amb la mastectomia, ja era el tractament. Que jo, el terror meu era fer quimio, sobretot. Molt més que la mastectomia. El tema de la mastectomia l'acceptava molt bé, vaig mirar moltes fotos, vaig veure com quedaria, dic, ah, bueno, serà aquesta mena de manyoc. Fins i tot vaig trobar fotos que em semblaven boniques i estètiques, no?, de la Bimba Bosé, que havia mort de càncer, I llavors ella sortia visibilitzant amb una xarxa que... i pensava, ai, mira, doncs és bonic, no? Vull dir que és una altra forma, no?
I com has passat del trànsit de una cosa que no vull explicar a ningú, que no vull que sàpiga ningú, que als meus caps li dic, als companys ni se us acudeixi, a la meva mare no li explico, a trobar-te un 4 de febrer explicant-ho a la ràdio o fent un tuit fa uns dies.
I n'havia fet abans, perquè alguna vegada m'avisaven allò per... avui és el dia de càncer de mama, si pots venir allò per presentar una taula, una tertúlia, un no sé què, llavors ho deixava anar. Deia que jo formo part del club, perquè hi havia dones allà amb càncer i jo formo part del club, ho entenc molt bé. Llavors ho deixava anar en públic, no? Perquè un cop ho paeixes, jo el que necessitava era pair-ho. I per pair-ho he de fer el procés jo, amb ningú més. Vull dir que sí que tens l'entorn que t'ajuda, però és una cosa que has de fer molt tu. I és molt teva i cadascú el fa a la seva manera. Primer jo vaig necessitar aquest silenci, que és la negació del càncer, en realitat, no? Al cap de 2 mesos em vaig obligar obliga't a dir en veu alta, tinc càncer.
Però, si tu la paraula no la feies servir.
No. Quan jo era... Ho diu, quan es diu llarga malaltia, ho diu profundament aquesta expressió, perquè és un tabú. Però en el meu cas jo necessitava fer aquest procés, que no deixa de ser com un dol, i el meu procés va anar així. En el moment que ja ho accepto, el procés ja avança bé, etc. Penso, s'ha de visibilitzar per... Primer, per batallar contra aquest llenguatge,
bueno,
de batalla.
Sí, però
en
final...
aquest cas sí que és una batalla.
Sí, sí.
Per visibilitzar també que... Jo quan vaig entrar a fòrums de dones afectades pel meu tipus de càncer, tot era negatiu. Totes era ja molt avançat, metàstasis, etc. No trobava cap notícia positiva. I jo només volia notícies positives per... Sí, que ja sé que pot anar malament, evidentment. Vull dir, quan algú li detecten càncer, saps que tens un munt de possibilitats i que el risc sempre hi és i sempre hi serà. Però buscava algun signe positiu, alguna pacient a qui li hagués anat bé i no trobava res.
Perquè pel tipus de càncer, disculpa'm, m'has dit abans que era aquell...
El triple negatiu.
El triple negatiu, que crec, si no recordo malament, recordo Angelina Jolie anunciant que tenia un gen que li havien detectat i que, per tant, s'extirpava
els ovaris
i els dos pits per precaució.
Sí, perquè tenia un 80 i pico per cent llarg amb aquest gen de tenir el càncer, perquè molta part d'aquest càncer era genètic. A mi em van fer la prova genètica, em van sortir negatius.
Si no venia de...
No, que és un alleujament perquè tinc dos fills, i una és una nena,
sí.
I clar, dic que és
cara... Sí, no és possible que en el teu cas es traspassi.
En principi no, amb els gens que tenen estudiats ara, clar, aquest és un altre tema. Vull dir que, clar, amb els gens estudiats fins ara, aquests dos, que BCR1, BCR2, es diu alguna cosa així, algun oncòleg ja ho sabrà dir millor, aquests el provoquen amb una altíssima possibilitat, no? Poden provocar el càncer de mama i d'ovaris. Mm-hmm. Llavors sé que com a mínim no li traspassaré a la meva filla. Aquest, hi ha molt estudi genètic en camí. Vull dir que tots els estudis del càncer van molt encaminats cap aquí. Potser hi ha gens per descobrir que ho provoquen, però en principi no és genètic.
Quin pes diries que en tot aquest procés hi ha tingut la qüestió psicològica, la qüestió mental?
Molt de pes, perquè és que en el meu cas... A part del càncer, jo abans ja tenia uns problemes d'ansietat molt, molt grans.
Ah, sí?
Sí. I va arribar un dia que em vaig llevar allò després de despertar-me 10 vegades, o sigui, portava mesos sense dormir, despertant-me 10 vegades.
Derivat
allò...
de la feina o és
no,
una qüestió...
No, d'ansietat allò endògena meva.
Teva.
D'ansietat de... I sobretot molt obsessionada amb les malalties i la mort.
Sí?
Sí. Hosti. I me mena a un psiquiatre i dic que no puc viure més així, no puc dormir, no puc viure més així, no puc. Llavors em va dir, home, és que tens de llibre, de manual, un trastorn per ansietat generalitzada, que diu, i em va fer una metàfora que em va agradar molt perquè em vaig sentir molt identificada amb aquesta metàfora, que és, tu, per exemple, és com si fossis el capità d'un vaixell,
sí.
La capitana d'un vaixell, i... capitán, que vienen... És com ho ha dit en castellà, t'ho dic en castellà. Capitán, que viene una ola. I tu llavors ja veus que ve la tempesta amb taurons, amb megalodons, zafarrancho de combat, i tu vius així. El que és una onadeta,
tu anticipes tu sí. Un problema enorme.
I ho poso així en una dimensió, i per això no podia dormir, llavors m'ho vaig començar a tractar. Això va ser 3 mesos abans. I ell, me'n recordo que em va dir, abans de dir, bueno, era a primers de juliol, i em diu, bueno, ara et veig molt bé, deixem que passi l'estiu i ens veiem al setembre. I em diu, per cert, de l'1 al 10, quina malaltia et fa més por? I mira que n'hi ha de més xungues, que el càncer, però hi vaig dir el càncer, perquè el meu pare havia mort de càncer, feia poc. Li dic això. I llavors...
3 mesos abans que te'l trobessin.
Sí, això va ser... això va ser primers de juliol. Mm-hmm. Vaig començar a visitar-me amb ell 3 mesos abans, però primers de juliol, amb l'última visita abans de tornar-hi al setembre, a l'estiu i tal, em diu això.
I dius aquesta frase, el càncer.
Exacte, sí. I a finals d'aquell mes, patapam. En aquell moment, jo com estava en el procés de pair, potser perquè tenia el seu telèfon, el seu mail, qualsevol cosa, truquen, però no el vaig trucar perquè era una cosa que dic, és que aquí el procés l'he de fer jo, m'he de mentalitzar, etc. Però llavors, quan em va tocar la visita, que ja tenia programada al setembre, quan entro i dic... Ostres, Carles, aquesta teràpia de xoc potser no calia, no?
No me l'esperava, no calia.
I es queda, què passa? Dic, home, que he tingut un càncer entre mig i es va quedar blanc, Després ja rèiem, perquè m'agrada l'humor negre, i rèiem els dos, però es va quedar, però blanc, no?
Com és d'important l'humor?
Per mi molt important l'humor negre. M'agrada molt i és molt important.
Però l'has utilitzat fins i tot durant aquest període?
Sí, però quan ja l'he tingut més superat, al principi no, clar... Quan fas el teu procés, llavors sí. I llavors he permès que amics meus, amb qui tinc molta confiança i compartim també aquest humor negre, llavors ens fessin bromes, no? Però al principi no.
Però bromes, ara ja no sé si ho vols explicar, però bromes de què estem parlant?
Bueno, ets la meva Amazones preferida, les Amazones que es tallaven un pit, allò per... Coses així, però... Sí,
com una mesura de lluita fins i tot contra tu, nata com la
veu. Sí, de fet, no deixa de ser una manera de protegir-te, no? Cadascú fa com pot. Algú, en canvi, l'humor negre li ofendrà molt, doncs, per aquesta via, no? Per això dic que cadascú ho viu com pot i amb les eines que té que pot i...
Em deixes saludar una persona que em fa molta il·lusió, perquè fa molt de temps que no hi parlo.
I tant.
I que crec que fa molt de temps que no, també no la sentim per la ràdio i que tenim unes ganes enormes de que s'assegui en aquest mateix estudi, que és la Montse Llussà. Hola, Llussà, bon dia.
Què tal, Xavi? Com esteu?
Oi, que bé sentir-te
la veu. Hola, Núria. Què tal?
Que bé sentir-te la veu. Montse, com estàs?
Bé. Estic molt bé, sí. Gràcies.
Quant temps fa que estàs de baixa ara?
Doncs des de l'11 d'abril, perquè va ser... Jo també recordo dates, eh? O sigui, jo va ser un 4... Un 1 d'abril vaig al ginecòleg que em suggereixen, perquè és un expert en mama, perquè la mamografia, com amb la Núria, m'havia donat un cos espiculat sospitós i em van recomanar que em fes una eco i una biòpsia. I va ser així. Jo l'1 d'abril vaig a veure el ginecòleg i aquell cap de setmana me'l passo donant voltes de què passarà dilluns quan en facin la biòpsia. Tot i així, ell me va deixar caure alguna sospita com... Perquè ell ho va veure clar, però no m'ho va voler dir. I em deia, bueno, jo et veig una dona forta, ja veurem què surt, però tu tranquil·la, Montse, passi el que passi, sigui el que sigui, tu tranquil·la. Llavors, és clar, dilluns, quan em fan la biòpsia, dimarts tenim resultats i em confirmen que és un HER2 amb ganglis afectats. En aquest cas és diferent de la Núria, perquè amb ganglis afectats sí que comporta quimioteràpia, que és això que et feia tanta por, no? Doncs jo n'he passat 6 mesos de quimio, i, perdona, que potser m'estic allargant.
No, gens, deies... sí, mica.
Hola, Montse, que no t'he saludat.
No, tot bé. Llavors, són 12 setmanes de quimio seguides, una cada setmana, això són 3 mesos. Quan acabo, i m'enganxa aquest estiu passat, són 4 quimios més, una cada 21 dies, amb una nena de 3 anys, que aquesta és un dels efectes secundaris més
La meva la petita tenia 3 anys,
també,
i això,
eh?
És el que dius, que això és... ho portes fatal per això.
Doncs això només ho sap qui ho passa, t'ho asseguro, perquè he tingut molta sort, ho he passat bé, dintre dels efectes secundaris lògics, penso que els he passat molt bé, perquè han estat 4 nàusees, han estat... A veure, jo també sóc positiva i m'agrada viure-ho així, no? Però vull dir que ella no m'ha vist ni un dia al llit, ni un dia de vòmits, ni un dia molt malament. M'ha vist cansada, normal. Sara, estic cansada, necessito descansar una estona. El Josep Maria, el meu company, es va desdoblar, no sé com, i clar, i va estar molt més amb ella del que és habitual, i potser si jo necessitava se'n anaven a la piscina perquè em va enganxar tot l'estiu. Però també t'asseguro, és a dir, ens vam estar tot l'estiu a Masies Catalanes, una urbanització prop de Reus, que hi tenim una casa, i ens vam, vam agafar l'abonament de la piscina del poble del costat, de la Selva, i cada dia a la piscina, tots tres, cada dia banyant-nos a la piscina. Vull dir que jo venia a Barcelona, fèiem la quimio, ens estàvem 3 dies aquí, allò, recuperant una mica aquella nàusea, aquella cosa, i pom, quan jo ja em veia bé, cap allà. I fer vida normal tot el que podia, és a dir, descansar després de dinar, menjar bé, sobretot menjar bé, i mirar de portar-ho el millor possible. I ara, bueno, llavors jo acabo el setembre i el 10 d'octubre em van operar, en aquest cas em van treure tumor i uns quants ganglis, i després d'això, radioteràpia, 15 sessions. Vaig acabar a mitjans de desembre, vaig passar la Covid als voltants dels Reis, perquè no sigui dit que no acaparo tot el que
pugui. Dius, clar. Quan tenies el marge de descans, diguem-ne, Covid.
Home, clar, vaig estar gairebé tot el Nadal amb uns marejos estranys. Jo deia, no sé què em passa, uns dies que podria estar bé. Bueno, i llavors el dia de Reis ve gent a dinar a casa i jo dient-los, perdoneu, m'assec, perdó. I ells, no, tranquil. Jo, és que el regal de vindre a dinar a casa meva és banyar la nena. Aquest és el regal que oferim a tothom, perquè així m'ajuden una mica. Casat, i estem, clar, i llavors ella contentíssima que la banyi algú i aquest altre també, perquè bueno, és una estona xula, no? Doncs jo aquell dia pensava, és que si no la banyen, o sigui, si no m'ajuden, jo és que no podia. I l'endemà em faig la prova positiva, no? Exacte. Vaig perdre l'olfacte i tal. Però bé, res, 2 o 3 dies d'olfacte, de tal, de no sé què, i vaig donar negativa al cap de 2 dies. Per tant, devia fer bastant que estava amb Covid. I llavors el dia, entre 12, 13, 14, de gener he començat quimio oral. Per què? Perquè el meu no és hormonal, com li passa a la Núria, perquè té un triple negatiu, i no hi ha la teràpia hormonal que et donen durant 5 anys, 10 anys, no? Mm. Aleshores, a mi el meu oncòleg em va dir, el Miquel Hernández Bronchut, que és un crac, em va dir, fem una cosa, havíem pensat donar-te immunoteràpia, però havent analitzat el teu tumor, una vegada te l'hem tret, a mi em van treure només tumor, val? No em van treure pit. Diu, havent-lo analitzat, veiem que el teu tractament serà millor a títol preventiu, perquè tu ja, diguéssim que estàs neta, ja t'ho hem fet tot perquè estiguis neta i curada i sana, però a títol preventiu preferim fer-te un estàndard de quimio oral per netejar, per si, qui sap, hi hagués aquella cèl·lula que s'ha escapat, no sé què, que confiem que no. Però fem una tanda, bueno, una tanda, són quatre cicles de 3 setmanes. 2 setmanes de quimio oral, que són pastilles, jo a casa, i 1 setmana de descans. Ara sóc al descans. I d'aquí una setmana començo 2ª, 3ª i 4ª. En total són 3 mesos de tractament preventiu, saps?
Perquè, diguem-ne, des del punt de vista del càncer com a tal, tu li has fet tot el tractament, s'ha fet l'operació, i ara és preventiu, això que estàs prenent.
Jo ja ho he fet tot. He fet els 6 mesos de quimio, he fet operació i he fet radioteràpia durant 3 setmanes. I ja he acabat. Podríem dir, tu ja estàs. Llavors ells, fem un pas més i volem reblar el clau, volem estar segurs de que ho hem fet tot, no? Tot, i seguirem, evidentment, amb totes les revisions. Però ja ho hem fet tot. I així estem ara amb la quimio oral. Jo segueixo cuidant-me molt amb alimentació, sobretot, amb productes naturals que ajuden al meu cos a compensar una mica si hi hagués algun efecte secundari, i amb descans.
I d'ànims?
D'ànims, estic contenta perquè he viscut molt de temps de les primeres paraules del Tomàs Cortadellas, el meu ginecòleg, que em va dir, tens aquest tipus de càncer? Tranquil·líssima, Montse, Barcelona, segle XXI, tenim la cura, tenim el tractament, tranquil·la, veuràs créixer la teva filla. Aquestes són les paraules que a mi m'han mantingut tots aquests mesos i segueixen sent-hi, vale? I amb això, d'això visc, d'això m'alimento, no? No et diré que he estat feliç, però he tret el positiu de tot, he estat més amb la nena, he fet extraescolars amb ella, em banyo a la piscina amb ella, faig coses, he vist sèries, he anat al cine sola, mentre feia la quimio jo alguna tarda m'anava al cine tota sola, quedava amb gent, he anat fent en funció del que el meu cos em permetia i he viscut bé. Que he tingut moments de, oh no, uf, per què una altra vegada? He tingut molt de baixón quan em van dir que havia de tornar a fer quimio oral, molt de baixón, molta angoixa. Bueno, doncs perquè vaig dir, sents la paraula i dius, oh, una altra vegada, no en tinc ganes. Vale, porto 15 dies fent-la. Veig que, vinga, ho anem portant bé, doncs remuntem, saps? I és el treball emocional, psicològic, físic, que fas durant molts mesos, que desgasta, però que has d'intentar mantenir-te equilibrada, saps?
Que bé sentir-te, de veritat, és que
bé sentir-te
així, de veritat.
Home, sí, aquest riure, Déu meu, senyor. Ai, quant de temps, com moltes ho necessitava, gràcies. Aquest somriure, de veritat, eh?
Que bé, moltes gràcies.
No, si digue'm, perdona, Montse.
No, anava a dir una cosa amb la Núria, si està d'acord, que jo sí que reivindico molt que fa molta falta als hospitals públics privats que tracten l'oncologia. Fa molta falta, perquè jo he hagut de buscar-ho fora i he hagut de informar-me fora, el tema de la nutrició. Si us plau, cuideu molt els pacients oncològics, perquè això ens ajuda molt a estar millor i a tenir el cos millor, sí, més preparat. Si
ara ho van incorporant, igual que l'atenció primària incorpora nutricionistes, perquè ja no és només pel càncer, sinó perquè és molt necessari, vull dir que és com una teràpia més, o una medicina més, i després hi ha la Fundació Lícia, que fa aquelles receptes pel càncer per eliminar alguns metàl·lics si fas quimio, que està superbé, també. Però sí, cap aquí s'hi va anant.
Montse, només una... No te l'hauria de fer, la pregunta, però...
Ja sé quina és.
Saps quina és, segur? Sí, no? Home. Se sospita, no, quina és?
Quan tornes, Montse?
Fins i tot jo l'he endivinat.
Mare de Déu, senyor. Què?
Estic en mans del meu oncòleg i, sobretot, el que jo necessito saber és com em va sentar en aquest tractament, saps? Perquè llançar-me, vinga, a treballar, jo no puc, diguéssim, fa molts mesos que no estic al 100%, saps?
I... Sí, ho entenc.
Em canso i em respecto, vale? Soc com una persona gran que ha d'anar descansant i que fa coses, però que, cuidem que no em maregi, cuidem que no em cansi. Llavors he d'anar trobant equilibris, saps?
Entens que hi ha una pila de gent que està ara mateix pensant... Ai, que bé!
I jo molt feliç, de debò. I una altra cosa, també, perdona, Núria, quan has comentat que tu vas voler fer... aquesta interiorització o aquesta...
Aquest treball, no?
Aquest treball, però de només compartir-ho amb el teu nucli més proper, no? És super respectable per tothom que viu com pot i com podem, d'acord, les circumstàncies, no? Jo vaig fer una mica el contrari, no? Que són coses... Hola, Sara.
Mira, hola, Sara. Ai, que guapa.
Mami, ha arribat la Goya.
Ha arribat una amiga teva, ha arribat la Goya. Que bé, Sara, que bé. Doncs aneu a jugar, si vols.
Compte que tens feina, ara, eh?
I m'han portat el veo-veo.
Ha portat el veo-veo?
Uau!
Home, però això sí que...
És un luxe.
Ben Goya, m'encanta. És que han vingut avui una amiga seva, una amiga meva, i així passem el dia una mica... Bueno, entretinguts, no? I el Josep Maria...
Perdoneu, eh, Bundó, perdona'm.
Hola, Bunyol, hola.
És que ell està acabant un llibre i no té minuts per res.
De veritat,
al món.
Estic entrant a la casa de les Tresines ara mateix, em sento, eh? Falta el Tomàs, que apareixi el Tomàs.
Exacte. És que estic al despatx tancada, però hi ha hagut un moment de fuita, eh?
Només faltaria. No. M'encanta.
Que a mi, només volia dir que jo ho vaig fer públic, sobretot per un motiu, perquè jo vaig desaparèixer d'antena un dia de sobte,
sí.
I vaig desaparèixer el dia 11 i el dia 13 començava la quimio, és a dir, vaig apurar bastant, no? Però també em sabia greu que la gent m'escrivís et passi el que et passi, que et milloris. Faci... I pensava, no vull amagar les coses i no vull estigmatitzar una malaltia que, malauradament, cada vegada la tenim més i, afortunadament, cada vegada es cura més, i vull visibilitzar-ho també per totes les persones que ho estan patint i no tenen, potser, l'altaveu que tinc jo, no? I per això ho he fet des del primer dia molt públic. I, res, que és una mica el contrari de la Núria i que totes dues ho hem viscut, jo penso, el millor que podem i ho seguim fent així.
Montse, quin gust sentir-te, de veritat.
Gràcies,
moltíssimes
guapo,
gràcies.
De veritat.
Una abraçada fortíssima a tothom, a la família i també a la Goya i a tothom. I al veo-veo i que feu el que us vagi.
Una abraçada.
Núria, una abraçada molt forta i va fer molt feliç el teu tuit, de veritat. Espero poder-lo publicar.
Segur que sí, segur que sí. Espero veure'l.
Sí, no, el veuré. M'agradaria poder-ho fer ja, però bueno, m'esperaré uns anys, cap problema.
Una abraçada, Montse.
Petons, guapos, gràcies. Una abraçada.
Doncs bé, un gust sentir-la, la Montse Llussà, que continua en el tractament i que com la sentiu, vaja, aquest somriure, aquest riure tan contagiós, tan fantàstic i que enyorem tant a la ràdio. Avui que estem parlant amb la Núria Bacardit, que tots coneixem de Televisió de Catalunya, i que volia preguntar, mira, per anar acabant, la malaltia va canviar alguna cosa de la teva vida, de la teva feina, expectatives, necessitats, o no?
No, m'agradaria poder dir que sí, perquè tothom diu...
Per l'èpica.
Queda molt maco, no? De l'èpica aquesta, de n'he pres molt del càncer i... No, bueno, he pres que és parlant en plata, és una putada, no?, que t'ho detectin, però no he pres d'això, sí que vist més bé, però jo crec que és més perquè em vaig cuidar la salut mental. Perquè
allò que explicaves abans.
Allò que explicava abans. Vull dir que el meu problema potser era més aquell. Evidentment, clar, és molt fàcil parlar quan m'he curat, no? Però el risc sempre hi és. El que passa, jo, si hagués estat com estava abans, aquest risc que sempre tens, que sempre va sobrevolant, perquè no et diuen mai, de partir d'ara estàs curada, però vés a saber si hi ha una cel·luleta per allà i tal, o no en tinc d'un altre tipus. Però no m'obsessiona. Abans m'obsessionava, hagués viscut tot el dia obsessionada mirant estadístiques. De fet, al principi, el que feia unes coses de paranoica total. Agafava grans d'arròs, els mesurava, intentava agafar els més llargs per comparar-los amb la mida del meu tumor. Per saber
sí o no?
Sí. Fas unes coses... Bueno, és això, que intentes tranquil·litzar-te com pots. Llavors, si dius, ai, és que el meu és tan petit que és mig gra d'arròs, que ja feia trampa i agafava dels més llargs, eh? O mesurava una piga d'aquestes, una piga normal, que no és dolenta, i dic, ai, és més petita o és més gran? Ostres, és més gran que la piga! Feia unes coses d'obsessiva que el meu cos em demanava això. Llavors, fas el que pots. Però aquesta part, com me l'he tractat molt, l'he curat molt, ara ho vist bé.
I ara et veiem allà a la Catalunya Central fent crònica per al Comarques, per als TNs, etc. I em deies abans de la publicitat que és potser dels moments més divertits laboralment parlant de la teva vida.
Totalment.
Sí, eh? Perquè algú dirà, ostres, clar, va estar allà a les Torres Bessones, corresponsalia als Estats Units, l'hem vist, no sé si algunes vegades, jo crec que algunes vegades presentant informatiu...
Sí, havia presentat, que veus, és l'etapa laboral potser que menys m'ha agradat.
De veritat?
En sèrio.
La presentació de l'informatiu.
Sí. Sí, perquè no era massa el meu hàbitat. Llavors em sentia molt pressionada a nivell de... Tothom es fixa molt de... Ai, quins cabells duies, i quina roba, quin no sé què. Estàs tan en el punt de mira, sí, per coses...
Sobre això, pressió estètica.
Exacte,
això, ja.
Per coses extralaborals que dius, ostres, quina tranquil·litat quan ho deixes de fer. I a mi m'agrada molt trepitjar terreny, molt, i explicar històries humanes, perquè el periodisme no deixa de ser això, explicar històries humanes, en realitat. Darrere de cada tema, quan parlem de vagues de metges, hi ha històries humanes a darrere, sí, de metges, de pacients, d'infermeres... I a mi m'agrada això, i amb la feina que faig ara és que és trepitjar carrer contínuament i explicar històries, i d'un tema en treus una altra història humana d'aquelles de... Ostres, quina passada, ho vull explicar.
Doncs gràcies a la Núria Bacardit per avui haver-nos explicat la seva història humana, que és la, de, la del càncer, sortosament del qual se n'ha curat. Tens l'alta, vas fer el tuit.
Exacte.
I, per tant, una tranquil·litat també d'esperit. Ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies per
acompanyar-nos. Igualment, gràcies a vosaltres.
7 minuts per arribar a la 1 en punt del migdia. Fem res, una petita pausa, i de seguida continuarem amb el vermut.